Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per preparar roba d'abric. El mes d'octubre comença amb descens marcat de la temperatura i tramuntana, que agafarà força a partir d'aquesta tarda.
Avui és 1 d'octubre de 2018. Avui fa un any de la jornada que ens va deixar tots els catalans sense paraules. Crec que és una de les poques expressions d'unitat de la societat catalana. El que va passar l'1 d'octubre no hauria d'haver passat. Avui és un dia pel record. Segur que a la feina o al bar o al supermercat en parlaràs. D'on eres aquell dia? D'on vas anar a votar? O potser no vas anar a votar perquè et va fer por. O perquè no t'hi senties interpel·lat. Recordem que molta gent no va voler anar a votar. És un dia també per reflexionar de què va servir i com han canviat les nostres vides des de llavors. Per la majoria de nosaltres, no gaire. Catalunya segueix sent una comunitat autònoma dins d'Espanya i sense gaire expectativa que això canviï, la veritat. Aquí aquell referèndum va canviar la vida va ser els membres del govern de la Generalitat d'aleshores. Crec que la jornada d'avui hauria de servir sobretot per demanar que Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira, Ana Gabriel i Lluís Puig puguin tornar a Catalunya i perquè puguin sortir de la presó Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Raül Romeva i Dolors Bassa, i que ella pugui tornar a respirar al Montgrí. Són les 8 i gairebé 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM a Costa Brava i Ràdio Bisbal des del cor del Baix Empordà, on hi ha més notícies. L'1 d'octubre de 2017 serà un dia que difícilment s'oblidarà. Per això moltes poblacions del Baix Empordà es fan actes per commemorar la data i recordar el referèndum. Des del divendres fins avui, activitats de tota mena recorden l'1 d'octubre. Per exemple, Palamós ha inaugurat el jardí que porta el nom del referèndum, però abans han hagut de repintar les parets. La matinada de diumenge van aparèixer diverses pintades. Gerard Descats, bon dia.
Bon dia, Dani. A les pintades s'hi podia llegir Alcalde traïdor, Torra gordo o fins i tot Viva Espanya hasta la muerte. Les frases anaven acompanyades d'esvàstiques i d'insígnies franquistes.
Durant el programa us anirem explicant les incidències que pugui haver relacionades amb aquest 1 d'octubre. De moment el CDR han tallat les vies de l'AVE a Girona. S'està redistribuint els usuaris que vulguin agafar aquesta alta velocitat en trens de mitjana distància i de moment han tallat les portes o han tancat les portes a l'estació de l'AVE. Més enllà d'això, una nena ha caigut d'un quart pis a Sant Feliu de Guíxols. La menor ha estat traslladada a l'Hospital Josep Trueta, Gerard.
La nena d'edat encara per confirmar ha caigut al voltant de 6:45 de la tarda d'aquest diumenge. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat Mossos d'Esquadra, bombers i els serveis mèdics.
L'associació Salvem el Golfet ha iniciat una campanya de micromecenatge per poder fer front al cost dels processos judicials per denunciar la construcció del macroxalet de la Cala del Golfet. Judit Saez, bon dia.
Bon dia. Des de l'associació fan una crida a la ciutadania que vulgui preservar la zona del Golfet. I, de fet, tal com diu l'eslògan de la campanya Salvem el Golfet no surt de franc, esperen la seva col·laboració per obtenir fons econòmics. En aquesta línia, la presidenta de l'associació Salvem el Golfet, Margarita Riera, ha deixat clar que l'objectiu és que es pugui seguir endavant amb l'actuació i que no s'aturi.
No podem permetre que un cas com aquest quedi en el no res perquè no es puguin pagar aquestes despeses judicials. Per això hem obert aquesta campanya, perquè la gent, que ens ha donat moltes mostres de suport, també pugui col·laborar i els animem.
Confrontació entre el govern i l'oposició a Sant Feliu de Guíxols per la gestió de les escombraries. L'executiu ha aprovat un nou contracte pont i Guíxols des del carrer estudia accions legals. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. L'oposició es queixa que ja hi ha hagut 3 pròrrogues i que l'empresa que gestiona el servei no cuida la brutícia dels carrers. Per la seva part, Motes va anunciar que licitarà el servei i que aquesta solució és provisional fins que s'adjudiqui la gestió.
Es tanca la votació a Castellplatja d'Aro per destinar 150.000 euros a instal·lacions públiques. Bon dia, Judit.
Bon dia. Ahir es va tancar la votació de pressupostos participatius a Castell Platja d'Aro per assignar 1.500 euros a instal·lacions i millores públiques. A la votació, on podien participar les persones a partir de 16 anys, es podien seleccionar un màxim de 3 propostes.
Ha arribat a Palamós el projecte Palamós Peix, una iniciativa que té l'objectiu de formar els pescadors perquè esdevinguin prescriptors del peix. Bon dia, Gisela Martínez.
Així és, bon dia. Doncs durant tot el mes de setembre s'han realitzat a Palamós les jornades de Palamós Peix, una formació dirigida especialment als pescadors del municipi, per tal de convertir-se en assessors i experts del peix. A més, amb aquesta iniciativa es vol promoure la pesca i el consum sostenible dels recursos pesquers.
La rectoria de l'església de Santa Coloma de Fitor, a Forallac, es rehabilita perquè hi pugui viure el nou masover. Ell cuidarà del patrimoni i obrirà un servei de bar. Bon dia, Elena Santín.
Bon dia, l'Ajuntament de Forallac ha aprovat un projecte per fer habitable la rectoria de Fitor. Consisteix en millorar el subministrament elèctric i fer potable l'aigua del pou. També instal·laran un sistema d'energia solar i adequaran l'interior. L'església i la rectoria formen un conjunt patrimonial. A més, el lloc és el punt d'entrada a les Gavarres, el freqüenten excursionistes i ciclistes.
A Palafrugell, una fuita de gas ha fet evacuar un edifici al carrer Ample 59 de la vila. Fins allà s'hi han desplaçat diferents serveis d'emergència, Gerard.
Els cossos han tallat el gas i la llum durant una gran part del dia. També s'ha tallat l'accés dels vianants al carrer i s'ha trucat a la companyia.
La policia de Sant Feliu de Guíxols ha posat dues multes de la pròpia policia, és a dir, ha rebut la policia de Sant Feliu de Guíxols dues multes de la pròpia policia. El motiu és perquè s'han fet servir dos vehicles que no tenen la ITV en vigor, Gerard.
Mentre que el cap de cos de seguretat assegura que els policies no poden fer servir els vehicles, el dissabte n'hi havia un aparcat al passeig Rius i Calvet.
Amarra un creuer de més de 1.000 passatgers al port de Palamós. La majoria dels viatgers eren d'origen alemany i s'hi han passat tot el dissabte.
El 96% dels creueristes venen d'Alemanya i s'han pogut passejar pels carrers de la vila, però també dels pobles del voltant. Hi ha hagut alguns que han acabat a Figueres.
A Verges canviaran a partir de la setmana que ve el sistema d'escombraries. Un poble més que s'afegeix al porta a porta. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia, sí, i a més entrarà en funcionament una nova mini deixalleria. L'alcalde Ignasi Sabater ha explicat la importància del reciclatge i al llarg d'aquesta setmana Verges s'anirà preparant pel canvi.
Aquesta és l'actualitat informativa. I l'actualitat cultural d'avui, 1 d'octubre, al Baix Empordà, passa pel bon menjar. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. Avui comença la campanya gastronòmica Tocats pels Bolets. Hi participen 18 restaurants de la cuina de l'Empordanet i els preus oscil·len entre els 48 i els 70 euros.
Són les 8 i gairebé 8 minuts.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
És hora de conèixer el temps perquè sembla que comença ventat aquest octubre. És així, Alberta Aparicio, bon dia.
Bon dia. La tramuntana serà la protagonista, meteorològicament parlant, de l'inici del mes d'octubre. Serà sobretot a partir de migdia i a la tarda quan es poden produir ratxes de vent que superin localment els 70 km per hora. I és per això que hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya de perill per fort vent a l'Empordà. El vent de component nord ens acompanyarà també durant la matinada i el matí de dimarts. L'estat de la mar també se m'haurà afectat amb onades que poden superar els 2,5 metres a la zona del Cap de Begur. L'estat del cel pot presentar alguns intervals de núvols, però en general dominarà el sol. La temperatura serà també protagonista, amb un descens molt marcat entre avui i sobretot demà. Avui les temperatures estaran acotades entre els 10 i els 25 graus. Demà el descens marcat de la temperatura ens farà parlar de fred a primera hora del matí i per la nit.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Divendres 5 d'octubre a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, Block Party by Brothers Bros, James Brown Tribute, Festa de l'Esport. Una festa molt animada, un concert d'homenatge a la música negra, on els espectadors són lliures d'aixecar-se, ballar i cantar quan els vingui de gust. Divendres 5 d'octubre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Falten només 30 segons perquè siguin les 8 i 10 minuts del matí. Com ja sabeu, avui es commemora el primer aniversari del referèndum de l'1 d'octubre i al Baix Empordà ja han començat les commemoracions per aquesta efemèride. Hi ha hagut actes de record a Calonge i Sant Antoni on posaran el nom del dia del referèndum a l'espai de davant del pavelló, també a Palamós amb els nous jardins de l'1 d'octubre, i també s'han fet actes a Sant Feliu. A la Bisbal, el tram del carrer Coll i Veí, que passa per davant de les escoles velles, passarà a denominar-se carrer d'1 d'octubre. Així ho van decidir les bisbalenques i els bisbalencs en un procés participatiu que va tenir lloc aquest estiu. L'acte arrencarà cap a 6:45 de la tarda amb una concentració, i des d'allà es començarà una marxa d'homenatge per tots els col·legis electorals d'aquella jornada de l'1 d'octubre. Per commemorar l'efemèride, a Jafre canvien el nom del Jardí de la Corba de la carretera per el del Jardí de l'1 d'octubre. Com dèiem, ahir a Palamós es va inaugurar el Jardí de l'1 d'octubre, però poques hores de l'acte van haver de repintar les parets i netejar els carrers de diverses pintades feixistes, Gerard.
Alcalde traïdor, Torregordo o Viva España hasta la muerte eren alguns dels pocs escrits pintats amb grafiti a les parets del carrer. Els missatges escrits se'ls hi ha de sumar les insígnies feixistes com són esvàstiques o emblemes com el jou i les fletxes. Això sí, també cal comentar que una de les esvàstiques estava dibuixada del revés. Tot i que això ha succeït a la matinada, a primera hora, un equip de neteja i voluntaris han deixat el lloc intacte. Hores més tard, els Mossos anunciaven que obrien una investigació per conèixer els autors, i l'alcalde presentava una denúncia.
Per recordar el referèndum i tot el que va passar ara fa un any, el nostre company Pedro Ruiz ha preparat un reportatge que fa un recorregut pels fets d'aquella jornada i que porta per títol Cronologia d'un dia que durarà anys.
I bueno, seguint més o menys d'aquesta corrent de que no puguin tancar cap col·legi, estem aquí per fer força entre tots. De moment tot va molt tranquil i molt bé.
Hem vingut al 5 de matí. Home, jo crec que una perspectiva molt bona, i jo crec que hi haurà molta participació.
Bueno, jo acabo d'arribar fa un quart d'hora i esperem que amb ganes i que tot estigui bé i amb tranquil·litat.
Esperant que obrin amb les urnes i votar.
Igualment. Il·lusió. I amb il·lusió, sí. I esperant que obrin.
He vingut a les 5 i 20, però aquí ja érem uns 50, sí. Tranquil·litat, perquè bueno, estem bastant tranquil·les, però bé.
Aquesta és la veu de la ciutadania. Aquest és un exemple dels molts que es van donar arreu del territori baixempordanès i català de convivència i resistència per poder dur a terme la votació de l'1 d'octubre. El dia començava ple d'esperança, d'optimisme i de confiança. Centenars de veïns havien passat la nit fent guàrdia als col·legis electorals per permetre el referèndum i que hi hagués urnes. En alguns casos, fins i tot, famílies senceres van estar tot el cap de setmana a col·legi celebrant el que anomenaven jornades de convivència o bé tallers. Abans de les 9, els ciutadans feien arribar les urnes a les meses i a les 9 començaven a obrir els 2.243 col·legis electorals que hi havia. Davant la possibilitat que es tanquessin molts espais on votar, el govern va activar el cens universal, que permetia votar arreu del territori. Però el sisme va arribar. L'Estat va activar els cossos de seguretat per tancar col·legis i per requisar urnes. El que ningú esperava és la presència d'un agent, d'un factor clau durant la jornada i que va marcar l'agenda mediàtica de l'1 d'octubre a Catalunya i a la resta del món: la violència. El so correspon al malson que es va viure a la Tallada d'Empordà, una localitat d'uns 450 habitants que, sens dubte, fou la més perjudicada per les càrregues policials al Baix Empordà. Així ho explicava una de les veïnes de la zona, Alba García.
Hi ha nens, hi ha gent gran, han tret de la gent gran de dins, perquè hi havia gent votant a dins, no sé, molt trist i molt dur de veure. I bueno, que n'han pujat a molta gent, he vist inclús una persona gran amb sang al braç d'un cop.
Als altres municipis baixempordanesos, la jornada va transcórrer amb una certa normalitat. Constantment hi havia alarmes que la Guàrdia Civil s'aproximaria als seus col·legis electorals, però finalment no va ser així. En tot cas, sí que hi va haver un element fonamental que va marcar i condicionar el ritme de la votació. En diverses ocasions, algunes localitats es va aturar el referèndum per protegir els vots emesos fins aleshores. Al cap d'una estona es reprenia la votació. Això, però, no va impedir que majoritàriament al Baix Empordà el referèndum acabés abans d'hora. Els col·legis tenien previst tancar a les 8 del vespre, però van argumentar que per seguretat finalitzaven la votació dues o tres hores abans. El president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Català, es va mostrar dolgut i trist pel que havia succeït.
Lamentable, lamentable, patètic veure actuacions d'aquesta violència policial davant d'urnes i de persones que cívicament doncs, estan esperant poder votar. Realment doncs, no són dignes del nostre país i, per tant, denigrable.
Aleshores ja es va procedir al recompte i aquest va determinar que al Baix Empordà la participació havia arribat pràcticament al 52,5%. El sí es va imposar amb un 94,3% dels sufragis, mentre que un 4,5% es va inclinar pel no i un 1,2% va fer-ho per votar en blanc. Pel que fa a Catalunya, la participació va superar el 43% i el sí va guanyar amb un 90,1%. Després d'un dia que va deixar una empremta inèdita amb 1.066 ferits, l'executiu encapçalat per Carles Puigdemont va comparèixer i va anunciar solemnament que traslladarien els resultats al Parlament. Ho escoltem.
El govern que presideixo traslladarà en els propers dies al Parlament de Catalunya, seu i expressió de la sobirania del nostre poble, els resultats de la jornada d'avui perquè actuï d'acord amb allò previst en la llei de referèndum. Les institucions catalanes tenen el deure de respectar i implementar el que avui han decidit els seus ciutadans.
Les terribles imatges viscudes també van commoure Europa i el portaveu del Comitè d'Experts Internacionals, Ferran Requejo, apel·lava a portar el debat i la resolució del conflicte a Europa.
A la vista de la gravetat dels fets esdevinguts avui a Catalunya, entenem que les instàncies europees no poden quedar-se de cap manera al marge i han d'adoptar els acords i prendre les mesures necessàries per protegir els valors de ciutadania que fonamenten la Unió Europea.
En aquest mateix sentit s'expressava la CUP a través del seu portaveu, Quim Arrufat, que esperava una mediació internacional.
No pot quedar impune i apel·lem a la comunitat internacional, a totes les associacions, organitzacions polítiques, sindicats, governs municipals, governs regionals i governs estatals, a moure, a fer tota la pressió possible en el marc de les institucions internacionals.
Només 8 hores després del desencadenament d'una inestabilitat política insòlita i d'una tensió palesa a la societat, a Ràdio Capital van parlar alguns diputats i portaveus de les diferents formacions polítiques. Sergi Sabrià, portaveu nacional d'Esquerra Republicana aleshores i ara president del grup parlamentari republicà i que va votar a Palafrugell, valorava així l'actuació policial del dia anterior.
Bé, queda aquest regust agredolç, no? El regust agredolç de les càrregues, dels ferits, dels més de 800 ferits, dones, nens, avis que ahir van ser doncs, atonyinats, perquè no es pot dir d'una altra manera per la Guàrdia Civil. Per tant, aquesta és la part agra.
Qui va elevar més el to va ser Marc Vidal, quan aleshores era diputat al Parlament de Catalunya, per Catalunya Sí que es Pot, i el qualificava de piròmans amb dos bàndols.
Trista, lamentable. Estem davant d'un xoc de piròmans que porten pel camí que no ens hauríem de portar. El piròman major és el senyor Rajoy, evidentment.
Des dels socialistes, Marc Lamuà, diputat al Congrés, es queixava de l'immobilisme del govern de Mariano Rajoy per no haver oferit una altra solució, com per exemple un estat federal.
Que no estan justificades en cap cas. Els nostres alcaldes, per exemple, ho van dir-ho arreu i arreu van anar als diferents col·legis a estar allà davant d'actuacions o en espera d'actuacions amb la gent dels nostres pobles i ciutats, actuacions que no tenien, com deia, cap mena de justificació davant d'una jornada que transcorria doncs, amb normalitat.
Finalment, Concepció Baray, regidora de l'Ajuntament de Girona pel Partit Popular, deia que és evident que les imatges d'ahir no eren bones, però exigia més responsabilitat a Puigdemont i Junqueras. A parer seu, la Generalitat tenia gran culpa del que havia passat aquell 1 d'octubre.
Bé, doncs el primer que he de dir és que ahir
a Catalunya no va haver-hi el referèndum que havia doncs anunciat el president de la Generalitat, sinó que el que va haver-hi va ser doncs una escenificació, una teatralització d'allò il·legal que durant molts de dies doncs se'ls havia avisat, no?, que no es podia fer, que sisplau que ho anul·lessin, i ells van voler continuar endavant.
El balanç és que un any després ni la Generalitat de Catalunya ni a la Moncloa tenen el mateix amo. En aquests mesos, Catalunya ha viscut una declaració unilateral d'independència suspesa. L'administració Rajoy va aplicar l'article 155 fins a la formació d'un nou govern català. El Parlament va aixecar la suspensió de la declaració d'independència, però hores després, membres del govern anaven a Bèlgica per demanar un judici just i alguns altres eren tancats a la presó de manera provisional, acusats de delictes que els poden comportar una pena de 30 anys. El 21 de desembre, l'independentisme tornava a aconseguir majoria absoluta al Parlament en escons i en vots aconseguia el 47% dels suports. El 23 de març, Romeva, Rull, Turull, Forcadell i Dolors Bassa tornaven a presó. Mentrestant, Marta Rovira i Anna Gabriel marxaven a Suïssa. Només dos dies després, Puigdemont era detingut a Alemanya, on va estar empresonat 12 dies. Gairebé cinc mesos després de les eleccions, Quim Torra era investit com a nou president de la Generalitat i s'aixecava el 155. Mig mes més tard, Mariano Rajoy perdia la moció de censura impulsada pel PSOE i Pedro Sánchez esdevenia el nou president del govern espanyol. Al juliol, la justícia alemanya decidia extradir Puigdemont només per malversació i no per rebel·lió, un fet que el jutge Pablo Llarena va rebutjar. Això va permetre a l'exalcalde de Girona tornar a Waterloo. Avui és 1 d'octubre. Ha passat un any del referèndum. Sembla que s'allunya aquell esperit d'unitat ciutadana i exemplar de fa 365 dies. El govern espanyol es va veure desbordat i va perdre una gran oportunitat de convertir aquella jornada en només un record. També fa olor que la paràlisi és major. Ara bé, les imatges perduren, com també perdura la incertesa.
Adéu, objectes que m'heu...
L'Ajuntament de Platja d'Aro va...
Adéu, objectes que m'heu acompanyat tota la meva vida. Us voldria conservar, però no em queda més espai.
Com que no et queda més espai? A Serra de Daró hi ha el nou Costa Brava Space, un magatzem, un traster o un guardamobles perquè puguis tenir el que vulguis, des de taquilles d'un metre per només 15 euros fins a magatzems de 25 metres cúbics ben assegurats, accessibles 24 hores i ben comunicat. Costa Brava Space, mira tot el que tenim per oferir-te al web costabravaspace.com o truca'ns al 649 025 592. I ara, amb un descompte addicional del 20%.
Són les 8 i gairebé 23 minuts. Ahir es va tancar el procés de votació a Castellplatja d'Aro per assignar 150.000 euros a millores i instal·lacions públiques. La iniciativa va rebre a la primera fase 270 propostes, de les quals a la fase final els participants de 16 o més anys podien seleccionar un màxim de 3. Judit Martínez.
L'Ajuntament de Platja d'Aro va tancar diumenge la votació de pressupostos participatius, on els ciutadans i ciutadanes del municipi podien determinar el destí de 150.000 euros del pressupost. La fase final del període de votació, que es va obrir el 10 de setembre, constava de 15 propostes, de les quals els participants havien de seleccionar-ne un màxim de 3. El cost total de les propostes era d'uns 440.000 euros. Entre aquestes, n'hi havia 3 amb un cost elevat, com per exemple la de 120.000 euros per adaptar a vianants la rotonda de la Rosa dels Vents, 79.000 euros la creació d'una zona de pas segura per travessar l'Avinguda S'Agaró i 70.000 euros per climatitzar el local del Banc d'Aliments. De moment no es sap quines han sigut les més votades, però a partir de l'octubre s'executaran les 3 propostes seleccionades.
Platja d'Aro vol destinar recursos al procés participatiu. L'associació Salvem el Golfet demana recursos econòmics. Salvem el Golfet no surt de franc, és la campanya que ha posat en marxa l'associació Salvem el Golfet per obtenir fons econòmics a través de la plataforma catalana Tot Suma. Esperen que la gent que vulgui participar i que vulgui preservar l'espai de la cala s'impliqui també econòmicament amb algun donatiu, Judit Saez.
Pel moment, l'associació Salvem el Golfet ha invertit fins a 20.000 euros en el cas del microxalet que s'ha construït a la cala del Golfet. La majoria de les despeses han estat destinades a processos judicials i informes tècnics per investigar la legalitat del projecte urbanístic que aparentment no estava seguint els requisits. No obstant, com ha afirmat la presidenta de l'associació, Margarita Riera, l'esforç personal no és suficient, sinó que també calen fons econòmics. Així, ha afegit que el que més preocupa és que el cas es vegi aturat per la impossibilitat de pagar les despeses judicials i esperen la complicitat i col·laboració de les persones que vulguin preservar aquesta zona de la Costa Brava.
Si la gent s'estima aquest paratge i el vol recuperar, el que hem de fer doncs, és posar-hi també una mica de la nostra butxaca. No demanem molt, inclús doncs, donatius de 5-10 euros, però qualsevol petita cosa a nosaltres ens servirà. Perquè el que no podem permetre és que un cas com aquest quedi en el no-res perquè no es puguin pagar aquestes despeses judicials.
Actualment, des de l'organització necessiten 6.500 euros per fer front a totes les gestions. Tal com ha afirmat Riera, confien que 2.500 euros es podran pagar per les quotes dels socis, els quals han suportat totes les despeses fins al moment, però que ara ja no són suficient. Doncs esperen que la gent interessada que els ha mostrat suport s'assumi a ajudar-los.
Nosaltres a la campanya demanem 4.000 euros perquè doncs, comptem amb els nostres socis, però tenim deutes i aquests deutes s'han de pagar. I nosaltres, el nostre interès, des de Salvem el Golfet, és utilitzar totes les eines que estiguin al nostre abast per recuperar aquest indret meravellós de la Costa Brava.
Mentrestant, a Forallac, a la rectoria de l'església de Santa Coloma de Fitor es reforma per fer-la habitable pel nou masover. Es millorarà el subministrament elèctric i s'instal·larà un sistema d'energia solar. També s'adequaran l'interior i faran potable l'aigua del pou.
L'Ajuntament de Forallac va aprovar el 6 de setembre un projecte per reformar la rectoria de Fitor. Compten amb un pressupost de 78.000 euros. El nou masover el van escollir a través d'un procés de selecció. Ell viurà a la rectoria i cuidarà el patrimoni i, a més, portarà el bar, que rebrà sobretot excursionistes i ciclistes. De fet, situat entre Fitor i els Metges, el lloc està freqüentat perquè és l'entrada a les Gavarres. Forallac tan sols fa 2 anys que gestiona la rectoria i l'església de Fitor. Abans pertanyia al Consorci de les Gavarres, que el 2013 va deixar de fer-se encàrrec. No podia assumir els alts costos de manteniment. Va marxar l'antic masover, van tancar el bar i el punt d'informació. Els dos edificis van quedar abandonats i desprotegits uns anys. La Generalitat, però, va cedir-li l'any 2016 a Forallac.
Gràcies, Helena Santín. Ha caigut una nena des d'un quart pis en un edifici al carrer Comerç de Sant Feliu de Guíxols. Això va passar ahir. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diversos cossos de seguretat, Gerard Escats.
Concretament, els Mossos, la policia local, el servei d'emergències i fins a 3 dotacions dels bombers. Quan faltaven 7 minuts per les 7 del vespre d'ahir, els serveis d'emergència van rebre l'avís. Després de ser rescatada i evacuada, la menor va ser desplaçada amb ambulància fins a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Ara per ara se'n desconeixen els motius, però no creuen que hagi estat intencionadament.
I a Palafrugell han hagut de tallar la llum, el gas i el pas de vianants en un tram d'aquest poble per una fuita de gas. Això va passar i també al carrer Ample 59 els veïns s'han despertat olorant a fum, Gerard.
Quan quedaven 2 minuts per 9:45 del matí, els veïns s'han despertat amb olor de fum. Després d'avisar els cossos de seguretat, aquests s'hi han desplaçat fins al lloc dels fets. Allà, segons informen diverses fonts, s'ha evacuat l'edifici situat al carrer Ample 59. També, però, alguns dels cossos de seguretat neguen que s'hagi evacuat l'immoble. Igualment, passades les 3 hores de l'avís, encara no hi havia ni llum ni gas i la incidència s'ha tramitat amb la companyia instantàniament.
Queda un minut perquè siguin 9:15 del matí. Tenim més notícies al Supermatí. Ara una que potser sembla un acudit, però ha estat així. La policia local de Sant Feliu de Guíxols ha multat 2 cotxes de la policia, 2 cotxes seus, per no haver passat la ITV. El problema, diem, doncs, és que aquests cotxes són del propi cos de seguretat.
Els cotxes fa mesos que tenen la ITV caducada i fins ara no s'han fet els tràmits per poder-la passar per falta de diners, segons el cap de la policia. Segons ha informat el diari de Girona, un agent de la policia hauria vist el cotxe sense logotips del cos al passeig Rius i Calvet. Dins de la comissaria, però, hi ha divergències en referència als vehicles. El cap del cos policial sentencia que tothom està al corrent, que no es poden fer servir. Malgrat això, el policia denunciant nega aquesta afirmació. Legalment, els dos cotxes haurien d'haver passat la ITV des del maig, en referència al cotxe, i al juny, la furgoneta. El problema, però, és que no les han passat i la multa pot arribar als 200 euros per cotxe.
A Palamós, més de 1.000 persones han amarrat al port a bord d'un creuer a Idacara. Els turistes s'hi han estat durant tot el dissabte i han pogut visitar el municipi i els voltants.
El creuer a Idacara ha fet aquest dissabte la primera i única escala d'aquesta temporada al port de Palamós, amb poc més de 1.100 passatgers, dels quals 95% eren de nacionalitat alemanya. La Idacara disposa d'11 cobertes, gairebé 600 camarots, restaurants, bars, un teatre, un centre de fitness, un solàrium, un spa i una piscina, entre molts altres serveis. Pel que fa a característiques tècniques, el vaixell té una eslora de 193 metres, una mànega de poc més de 25 metres i un pes de quasi 40.000 tones. D'aquesta manera, el port de Palamós enfila la recta final de la temporada, que finalitzarà el 9 de novembre. L'Idacara ha tancat aquest dissabte les escales de setembre, en què s'han rebut 100 creuers i gairebé 5.000 passatgers.
A Verges han tret els contenidors d'escombraries perquè a partir de dilluns 8 d'octubre, és a dir, d'aquí una setmana, la setmana que ve, es canviarà el sistema i es passarà al porta a porta. A més, també entrarà en funcionament una nova minideixalleria per poder fer servir en cas que, per algun motiu justificat, no s'hagin pogut dur les escombraries a la porta, Eugènia Güell.
S'haurien de deixar a la porta entre les 8 i les 10 del vespre, que és quan passarà el camió a recollir-les cada dia, excepte els dissabtes. I se seguirà un pla de recollida setmanal que indicarà quin dia els ciutadans han de treure cada tipus de residu. Tot i així, hi haurà unes bosses vermelles per compreses, bolquers o tèxtil sanitari que es podrà treure cada dia. Els ciutadans podran recollir aquestes bosses vermelles i d'altres bosses compostables al llarg d'aquesta setmana al pavelló Pepi Palomeres. Tots els residus s'hauran de posar a un cubell que també es donarà i que portarà un xip identificatiu per saber de quin habitatge són i si recicla correctament. De fet, si es treuen els residus erronis, no es recolliran. Tot plegat s'ha planificat amb dos objectius. Ens ho explica l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater.
Doncs intentar millorar, augmentar els índexs de reciclatge del municipi de Verges i també ajudar a cada veí i veïna, a cada llar, a administrar correctament els propis residus generats.
Per accedir a la deixalleria es donarà una targeta a cada titular d'escombraries i es farà una jornada de portes obertes el proper dissabte 6 d'octubre de 10 del matí a 2 del migdia. D'altra banda, el dijous 4 d'octubre es farà una xerrada per resoldre dubtes i conscienciar de la importància de reciclar bé. De fet, l'alcalde de Verges ha fet una crida a l'acció col·lectiva. Ignasi Sabater.
Des de l'Ajuntament de Verges animem a tots els municipis del Baix Empordà a fer un pas endavant en aquest nou sistema de recollida de residus, perquè entre tots plegats, si fem aquest treball col·lectiu i col·laborem plegats, doncs només hi podem sortir guanyant com a societat.
I després de la informació, el supermatí és l'hora de l'opinió. L'opinió que avui ens deixa l'escriptora Rosa Regàs en aquest comentari.
Recordo amb una melancolia cada vegada més intensa el nivell de les sessions del Parlament als anys de la Segona República, el resum dels quals el meu pare, periodista de la Veu de Catalunya en aquells anys, guardava uns quaderns de tapa dura que s'havien salvat de la crema del seu exili. Em venen a la memòria els debats sobre el vot de les dones, els discursos en defensa del sí o del no, els arguments que cada qual exposava, que vistos ara mateix adquireixen un nivell, un interès i un compromís que estem lluny d'assolir nosaltres. I no em puc estar de comparar l'ambient que es deuria viure a la càmera llavors amb el que avui aconsegueixen aquesta panda de manipuladors disfressats de ciutadans que tenim, que oblidant la pròpia història, el lloc on són i per què hi són, només semblen interessats en rescatar alguna anècdota recent o passada d'algun diputat de l'oposició o d'un ministre del govern, que la seva ment ja distorsionada pel mal ús omple de brutícia real o inventada només perquè els hi han tret el poder de les mans. I així és com donen vida a un debat sense solta ni volta, que ja es cuiden de fer durar ells mateixos o algun dels seus, convençuts que quan més duri, més mal farà el partit que ha gosat utilitzar els recursos que la llei preveu en aquests casos per catapultar-los del govern. Cap idea, cap projecte, cap argument perquè millori el que algun innocent, creient que el bé comú podria interessar-los, ha proposat a la Càmera. Res. Ells només pensen en treballar. Treballar tal com podem veure en les sessions dels darrers dies, perquè perduri l'únic que els sembla important d'aquest Parlament, parlar només del que en la seva torturada ment pot treure del poder els qui hi són, de mala manera, si pot ser, per posar-se ells al seu lloc, que segons creuen els pertoca per voluntat divina. Per això, de vegades, el Parlament sembla més una porteria, en el sentit que s'entenia porteria a l'època on va adquirir el significat de xafarderia que encara té estones, que no pas el lloc on es reuneixen els representants del poble per millorar el benestar dels ciutadans i solucionar els seus problemes amb idees i projectes. Això pel que fa al Parlament d'Espanya. El de Catalunya, amb prou feines, funciona. Ha estat tancat durant mesos.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Ara mateix són les 8 i 35 minuts i a aquesta hora volem explicar-vos que més de 200 alumnes han participat en les formacions de coguies impartides a 9 municipis de la Costa Brava i per això tenim aquesta sintonia. Aquesta, concretament. En els 12 cursos cofinançats pels fons europeus marítim i de la pesca en el marc del grup d'acció local pesquer hi han participat 50 centres d'immersió. L'objectiu d'aquesta iniciativa era supervisar i minimitzar l'impacte de les immersions en els hàbitats d'interès pesquer protegits per la llei de pesca. I per això avui volem parlar amb Genís Dalmau, que és president de l'Associació de Centres Subaquàtics de la Costa Brava. Senyor Dalmau, bon dia.
Bon dia.
Ens trobem en molts casos d'immersions en zones protegides?
Bé, en la nostra zona tenim dos parcs naturals, com és el Cap de Creus i la zona de les Illes Medes, i diferents zones que tenen diferents nivells de protecció, com la zona del Massís de Cadiretes, altres zones que estan incloses en la xarxa Natura 2000.
Però és habitual que en les immersions subaquàtiques... aquestes zones protegides es vegin malmeses?
No. Normalment la gent que fa immersió sol tenir molt de respecte per al fons del mar. El que sí que passa, doncs, que a vegades per desconeixement gent que fa activitats, doncs, fora dels centres d'immersió potser sí que fan coses que no haurien de fer per desconeixement de la normativa dels espais, bàsicament. En tot cas, la majoria de la gent que fa immersió en centres d'immersió, si no tenen el nivell d'iniciació, han d'anar guiats, i per tant el centre d'immersió, a l'hora de fer l'explicació prèvia a l'immersió o briefing, o gràcies a aquest curs que hem impartit aquests dies, ecobriefing, per tal d'explicar que la gent ha de ser el màxim de respectuosa amb els fons del mar i incidir especialment en tres fons concrets: el crepissà, el fons de l'Arabell de Posidònia i el coralígen. Són tres àmbits en el qual crien els peixos, aquests peixos que estan en unes zones protegides que quan arriben a l'edat adulta doncs marxen i van a altres llocs i tenen el seu aprofitament pesquer, però primer tenen un aprofitament, diguem-ne, turístic, en el qual doncs, la gent pot gaudir-ne de la seva presència, fent fotos, filmant en vídeo. Però, en tot cas, la majoria de la gent és respectuosa, però sí que calia incidir en professionals que fa molt d'anys que estan treballant amb el tema, doncs, aquest reciclatge, aquesta posta a punt i explicar millor el que cal explicar als clients.
I hi ha sancions previstes per qui no faci un ús responsable o una acció responsable d'aquestes immersions?
Bé, en tot cas hi ha les normatives previstes sobretot en els dos parcs naturals, tant les Illes Medes com el Cap de Creus sí que tenen normatives específiques per al que fa a les activitats que s'hi desenvolupen allà. En les altres zones, com que són zones lliures, en principi no.
Aquest curs ja s'ha acabat, si no m'equivoco. Quin balanç en fan de per què ha servit i de si s'han aconseguit els objectius?
Bé, estem molt contents d'aquest curs. De veritat que ha sigut una agradable sorpresa i han participat prop de 50 centres d'immersió i uns 200-210 alumnes. Encara ens queda un curs més de repesca perquè hi ha hagut gent que no l'ha pogut fer en la seva població i per tant en farem encara un altre. I ha sigut doncs molt interessant perquè la gent sàpiga explicar millor a l'usuari i també aquest usuari cada vegada està més conscienciat de la protecció del medi i cal doncs poder incidir més en els temes concrets de com cal fer les immersions, com cal respectar la fauna i la flora que hi ha al lloc, no es tracta d'anar tocant sempre, com controlar sobretot la flotabilitat per no afectar amb els peus d'ànec doncs la fauna sobretot i la flora que està a sobre de les pedres amb els diferents àmbits que he explicat, no? Com l'herbei de Posidònia, el crepissà i el fons de coral·lígen. Ha sigut interessant, estem treballant ja per de cares a l'any que ve poder fer altres cursos de formació, en tot cas dintre de l'àmbit del GALP, del Grup d'Acció Local i Pesquer de les comarques de Girona.
Senyor Genís Dalmau, vostè també és el president de l'EMD de l'Estartit. Com es celebra o com es commemora aquest aniversari del referèndum de l'1 d'octubre a l'Estartit?
Bé, aquest matí a les 9 hi ha la lectura d'un manifest. Després tenim diferent gent doncs, que durant tot l'estiu ha fet diferents parades amb dates assenyalades en l'Estartit per tal de recaptar fons per als presos polítics i aquest vespre a les 8 també farem un sopar de carmanyola a la plaça de l'Església doncs, per recordar aquest fet d'ara fa un any. També hem a proposta doncs, del grup local que gestiona tot aquest tema de suport en els presos, hi haurà un procés per tal de triar un espai públic de l'Estartit i posar-li el nom de l'1 d'octubre. Hi ha diferents propostes per canviar alguna plaça o algun lloc que no tenia nom i també iniciarem aquest procés participatiu per tal de que la MD aprovi que hi hagi un espai dedicat a l'1 d'octubre.
Per cert, estem a pocs mesos de les eleccions municipals. No sé si en aquestes eleccions municipals també s'escull o es renova la gestió de l'EMD.
Sí, sí, com les eleccions municipals en l'EMD. En el cas de l'Estartit hi ha dues urnes, unes urnes amb les paperetes blanques per elegir els representants en l'Ajuntament de Torroella i una urna amb les paperetes verdes per elegir el president de l'EMD de l'Estartit, que s'elegeix amb llistes obertes. La persona més votada és la que ostenta la presidència de l'EMD.
Entenem que vostè s'hi presenta en aquestes eleccions.
No n'hem parlat encara. Ara, nosaltres som un grup polític força turístic i de cares al novembre, quan acabi la temporada, doncs tothom dirà la seva disponibilitat per continuar, per no continuar, per presentar-se. Això ho parlarem a partir del mes de novembre.
Perfecte. Genís Dalmau, que és el president de l'Associació de Centres Subaquàtics de la Costa Brava i també el president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit. Moltes gràcies per ser avui al Supermatí.
Molt bé, molt bones gràcies i que tothom passi un bon dia de l'1 d'octubre.
Igualment. Ara nosaltres expliquem com s'està desenvolupant aquest referèndum de l'1 d'octubre, aquesta jornada després d'un any del referèndum de l'1 d'octubre a tot el país. A Barcelona, el CDR han tallat diverses vies, es dirigeixen tots cap a la Gran Via amb el passeig de Gràcia. Què més? El CDR retalla l'AP7 a l'alçada del peatge de Martorell i també ha anunciat que han retirat totes les barreres del peatge. I a l'exterior del pavelló de Sant Julià de Ramis, on fa un any la policia va entrar a la força, aquest pavelló també serà escenari de la commemoració dels fets. A Barcelona també el CDR estan tallant el lateral mar de la Diagonal de Barcelona a l'altura de la Seu de la Caixa. Mentrestant, a Girona, unes 400 persones convocades pel CDR nord-oriental han baixat a les vies de l'AVE a Girona i han aturat la circulació de trens d'alta velocitat. Això ha passat a 6:45 d'aquest matí. És una de les mobilitzacions que s'han organitzat arreu del país per commemorar i reivindicar l'1 d'octubre. Això avui, perquè ahir una rua va transcórrer al centre de Barcelona per commemorar la resistència dels col·legis electorals l'1 d'octubre. El recorregut ha passat pels centres escolars Ramon Llull, el Fort Pienc, Mireia, els jesuïtes de Casp, Concepció i també Jaume Balmes al Vallejide.
Centenars de persones es van manifestar per diversos carrers del centre de Barcelona per commemorar la resistència de les persones que van fer possible que els col·legis electorals de la capital catalana poguessin votar en el referèndum de l'1 d'octubre de 2017. La manifestació es va aturant en cada un dels centres escolars on s'ha enganxat una placa commemorativa que deia a qui vam votar, a qui vam guanyar 1 d'octubre 2017. Durant tot el diumenge els centres escolars que van participar en la rua van organitzar diferents actes festius amb la participació de les famílies de l'escola.
El síndic de Greuges, Rafael Ribó, demana explicacions al govern i a l'executiu espanyol sobre la coincidència de manifestacions aquest dissabte a Barcelona. Ribó decideix investigar d'ofici i reclama a Interior informació sobre l'operatiu policial i sobre possibles falles.
El síndic de Greuges ha decidit intervenir d'ofici després dels fets d'aquest dissabte en la coincidència de les manifestacions de Josep Pol en defensa de l'operatiu de la policia espanyola de l'1 d'octubre i la contramanifestació independentista. En un comunicat, el síndic explica que demanarà explicacions a l'Estat i a la Generalitat. El síndic també qualifica de sorprenent que el govern de Pedro Sánchez no s'hagi manifestat, com han fet els principals sindicats i entitats professionals, plantejant la separació de les reivindicacions salarials de les qüestions de caire partidista, que, segons Ribó, podien ser manipulades i fins i tot utilitzades per algun grup parlamentari.
I s'eleven a més de 800 el nombre de morts pel terratrèmol i el tsunami que va sacsejar Indonèsia el passat divendres. La zona afectada és més gran del que imaginaven, motiu pel qual molta gent continua enterrada a les runes.
La catàstrofe a les Illes Cèlebes, a Indonèsia, va començar divendres passat amb un terratrèmol de 6,1 graus que va causar un mort i 20 ferits. I unes 3 hores després va ocórrer el sisme de 7,5 graus i el posterior tsunami amb onades de fins a 6 metres. Des d'aleshores no s'han deixat de produir terratrèmols que mantenen viva la tensió entre els habitants. El nombre de víctimes mortals a l'illa indonèsia de Sulawesi s'eleva a 832, segons informa l'Agència Nacional de Mitigació de Desastres.
Són les 8:47. Minuts. En l'agenda cultural avui comença la campanya gastronòmica Tocats pels bolets, Martí Seguer.
18 restaurants de la cuina de l'Empordanet hi participen. Aquest any s'espera una bona temporada de bolets i el col·lectiu de la cuina de l'Empordanet ja preparen una gran varietat d'elaboracions que es podran tastar durant tot el mes amb preus que van entre els 48 i els 70 euros amb dos entrants, dos plats principals, dos postres, caves o vins, aigües i cafès. Les diverses elaboracions fetes amb productes de temporada i de proximitat, com carbasses, magranes, ocells i bacallà, entre d'altres, es podran tastar durant tot el mes d'octubre a 12 municipis del territori.
Al Museu Terracota de la Bisbal no us podeu perdre l'exposició Caix Raku.
El ceramista català Sergi Païssa i la ceramista polonesa Emilia Musial exposen una selecció de peces realitzades a través de la tècnica del Caix Raku, que és una metodologia que els artistes han dissenyat a partir de la deconstrucció de la peça. Després d'aixecar la peça al torn, es cou a 1000 graus en un forn experimental de fantasia, després s'esmicola i els fragments es decoren per separat utilitzant diferents tècniques de la família del Raku. Finalment es torna a compondre la peça a partir de la tècnica del King Shui, una tècnica de restauració japonesa que utilitza pols d'or, plata o platí. La peça, doncs, és el resultat de tot un procés de creació on l'atzar hi juga un paper fonamental, tant a l'hora de trencar la peça com a l'hora de reconstruir-la, donat que les decoracions són aleatòries i es desconeix quin serà el seu aspecte fins al final del procés.
I ara, com cada dilluns, comencem el repàs a les novetats que ja sonen a la fórmula de Ràdio Capital i comencem amb Oli Murs i Snoop Dogg, que han tornat amb molt de ritme.
La cançó es diu Moves i ha estat escrita ni més ni menys que per Ed Sheeran i Steve Mac. És una peça que formarà part del nou disc d'Oli Murs, del qual de moment se'n coneixen molt pocs detalls. DJ play that track, checking my kung fu kicks like I'm under attack. I wave my arms like this from front to back, but you never seen a bad mother dance like that. Then you beckon me in with a kiss on the lips, jump into the middle, come and wiggle your hips. My love, take my hand, I'll give you a spin. Step one, step twice, let the party begin. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up so you never tell. I feel like dancing with you. It's your moves, baby, 'cause I can't dance in the way that you do. Yeah. And I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we groove to, oh my, come and teach me how to dance. So dance to the rhythm of the D-O-Dub. G and the thug, watch how I be in the club. Looking, staring, daring, comparing. In my book they say sharing is caring. So give me your taste and make your hips just dip to the bass. And watch me run the line, see what I come to find. It's your moves, baby, you dig, 'cause I can't dance in the way that you do.
I Amy McDonald publicarà a finals de novembre Woman of the World, un disc de grans èxits que recull les peces més importants de la seva discografia entre 2007 i 2018.
Evidentment no hi faltarà This is the Life o Mr. Rock and Roll, però també podrem escoltar el tema que dona nom al disc, una cançó creada per una banda sonora i que és la que més recent que ha publicat la cantant escocesa.
I ja que parlem de bandes sonores, Lady Gaga i Bradley Cooper han presentat una de les cançons a Star is Born. Tell me something, boy.
Aren't you tired trying to feel... La nova versió de la pel·lícula compta amb aquest parell d'artistes que interpreten un bon grapat de cançons, entre les quals aquest Shallow, una preciosa balada que ja sona també aquí a la ràdio. Per escoltar la resta de cançons no haurem d'esperar massa, aquest divendres. I'm falling.
Divendres es va posar a la venda el nou disc de Miquel Abres, Punt de partida, 24 hores després d'editar un altre disc sorpresa i en homenatge a l'1 d'octubre de l'any passat.
I del primer disc n'escoltem a Fills del Mar, amb un videoclip que també es pot veure al nostre web, en aquest cas a l'apartat de videoclips. Serem fills del vent, serem fills de l'aire, de l'aire, serem fills del foc, serem fills dels pares que no hi són.
dibuixant un perfil poc visual, com un satèl·lit orbitant dins un forat negre. Tots els camins et guiaran a un punt de no retorn, d'on naixerà una llavor, un nou punt de partida. Volarem entre el cel i l'infern, inerts al pas del temps. I serem fills del mar, serem fills del vent, serem fills de l'aire, de l'aire. Serem fills del foc, serem fills dels pares que no hi són.
I acabem amb Cher i Dancing Queen, un disc on la popular artista versiona grans clàssics de la banda sueca, ABBA.
I entre les moltes cançons que trobem al disc, hem triat la que dona nom al treball, per fer sonar, doncs, a la nostra antena. Una nova versió molt fresca i positiva que encaixa a la perfecció amb la nostra fórmula. I ja que parlem de fórmula, avui toca donar la benvinguda a l'Àlex Mat, al nostre equip, perquè el podreu escoltar a partir d'avui, cada dia, de dilluns a divendres, de les 4 fins a les 8, just després de l'Andrea Vienma, que s'hi posarà a la 1, quan jo acabi el meu torn de 9 a 1. Que vagi bé!
D'aquí poc menys de 3 minuts seran les 9 del matí. Les 9 del matí d'aquest 1 d'octubre de 2018, que acabem amb el sumari, de l'Helena Santín.
Diverses poblacions del Baix Empordà fan actes avui per commemorar i recordar com van viure el referèndum de l'1 d'octubre. Des del divendres fins avui hi ha hagut trobades de tota mena. Per exemple, a Palamós ha inaugurat el jardí 1 d'octubre. Abans, però, s'han hagut de netejar les pintades d'extrema dreta que diumenge van aparèixer al jardí. Una nena d'edat encara per confirmar ha caigut d'un quart pis a Sant Feliu de Guíxols. La menor ha estat traslladada a l'Hospital Josep Trueta i continua ingressada. L'associació Salvem el Golfet ha iniciat una campanya de micromecenatge per fer front a les despeses dels processos judicials per denunciar la construcció del macroxalet de la Cala del Golfet. L'associació fa una crida a la ciutadania que vulgui preservar la zona. Confrontació entre el govern i l'oposició a Sant Feliu de Guíxols per la gestió de les escombraries. L'executiu ha aprovat un nou contracte pont i Guíxols des del carrer estudia accions legals. Ja s'ha tancat la votació a Castell Platja d'Aro per destinar 150.000 euros a instal·lacions públiques. A la votació es podia participar a partir dels 16 anys i hi havia 3 propostes. El nou projecte Palamós Peix és una iniciativa que té l'objectiu de formar els pescadors perquè esdevinguin prescriptors del peix. Durant el mes de setembre s'han fet classes als pescadors del municipi. La rectoria de l'església de Santa Coloma de Fitor, a Forallac, es rehabilita perquè hi pugui viure el nou masover. Ell cuidarà del patrimoni i obrirà un servei de bar. La reforma de la rectoria consisteix en millorar el subministrament elèctric i fer potable l'aigua del pou. Palafrugell s'ha despertat amb olor de fum. Una fuita de gas ha fet evacuar un edifici al carrer Ample 59 de la vila. S'ha tallat el gas i l'accés al carrer. La policia de Sant Feliu de Guíxols ha rebut dues multes de la pròpia policia. El motiu és perquè s'han fet servir dos vehicles que no tenen la ITV en vigor. Amarra un creuer de més de 1.000 passatgers al port de Palamós. La majoria dels viatgers eren d'origen alemany i s'hi han passat tot el dissabte. A Verges canviaran a partir de la setmana que ve el sistema d'escombraries, un poble més que s'afegeix al porta a porta. A més, entrarà en funcionament una nova mini-deixalleria. L'Associació de Veïns del Barri del Convent de la Bisbal ha protestat davant el ple de l'Ajuntament pel deteriorament del barri, acusant tant el consistori actual com els anteriors d'inacció a l'hora de trobar solucions a la degradació de la zona.
I fins aquí el Supermatí d'avui. Tornem demà amb més informació.